I us ho explicàvem en portada. Avui que torna a l'oci nocturn volem posar el focus en una problemàtica que cada dia preocupa més dintre el món de la nit i és el de les agressions sexuals per submissió química. Segons dades de l'Hospital Clínic, en 3 de cada 10 agressions sexuals que es produeixen hi ha hagut prèviament una submissió química de la víctima, és a dir, que l'han drogat.
Recentment, l'anàlisi de les denúncies que va rebre la policia durant l'any passat indica que el 10% de les denúncies rebudes a Barcelona per abusos i agressions sexuals són per aquest tipus de vulnerabilitat química. A més, a Espanya fa poc s'ha creat una plataforma que té com a objectiu de recollir els testimonis de víctimes que han patit aquest tipus d'agressions sexuals i alerten que cada dia reben entre 20 i 30 testimonis d'aquestes violacions per submissió química.
Teresa Echevarría, infermera i membre fundadora de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què és el que entenem per submissió química?
La submissió química és un concepte criminològic. Què entenem popularment per submissió química? Jo voldria explicar que a nosaltres que treballem aquest tema no ens agrada gaire massa aquest terme perquè és molt confós, no? Dóna la impressió de que les dones que han patit violència sexual sota submissió química tenen una, com si diguéssim, una disculpa superior a les que no ho han pres, no? O, per exemple, han pres un altre tipus de drogues i això no ens agrada perquè, a part de que no és veritat, confon molt de part de cara al procés terapèutic, no? Llavors, per nosaltres, el terme seria violència sexual feta sota l'efecte de consum de drogues, perquè la submissió química, que és el fet conscient per part del delinqüent, de l'agressor, de subministrar una droga de forma totalment involuntària i inconscient a la seva víctima, és una situació, però aquesta situació es pot donar amb una persona que prèviament no hagi begut res o una persona que també té costums habituals de prendre alcohol o altre tipus de drogues en moments d'oci i que en aquest moment també, sota aquest procediment, pateix una violència sexual. Per tant, per nosaltres és molt més correcte evitar el concepte novel·lesc de submissió química per al de violència sexual, que és el que passa en el context de consum de drogues.
Perquè puguem entendre una mica la situació, com arriben les víctimes d'aquestes violències a vosaltres, a l'hospital? És a dir, què és el que expliquen, que creuen o que noten que els ha passat?
Venen de formes molt diferents i en moments molt diferents. Pensa que, per exemple, tant en el cas d'una intoxicació voluntària com en una involuntària, en el cas de la voluntària n'hi ha més control perquè també n'hi ha més hàbit, però en el de la involuntària, la persona que t'intoxica no és una persona experta, amb la qual pot fer barreges de productes i concentracions altament diferent, que té un impacte en cada persona de forma totalment diferent i, per tant, també es manifesta de forma diferent. Per tant, el que és molt habitual és que triguin bastant més que el reste en venir a visitar-se, que necessitin de més suport social i amical per poder venir a fer-ho, perquè el sentiment de vergonya o de culpa per haver estat en una situació de vulnerabilitat o no entendre la vulnerabilitat en el cas que te l'hagin subministrat sense consentiment i sense consciència les fa que estiguin molt avergonyides i se sentin molt culpables. Però el que sí és determinant en totes les situacions, és el que ja ens va cridar molt l'atenció des de fa molt de temps, és que totes repeteixen una situació igualitària, o sigui, igual, no, com respecte al desconcert, tant en el cas de consum habitual com en el de que no consumeixen, la situació està totalment descontrolada per a elles, no recorden, no tenen cap referència que sigui similar, és una situació diferent, l'evidència és diferent, el record pot ser inexistent, o un espai de temps, bueno, són diferents indicadors en funció del tipus de droga que s'ha subministrat, o el temps o la concentració de la droga que s'hagi pres, i per nosaltres és per un criteri clínic, és a dir, per com ens expliquen que venen, que bàsicament és el desconcert davant de la situació que han patit el que els crida l'atenció. Hi ha algun indicador com pot ser la roba mal posada o un lloc inadequat o algunes coses concretes que tampoc donaré massa pistes.
Un cop arriben i detecteu, no, que han patit aquesta violència, quin protocol es segueix? Què és el que es fa?
Nosaltres sempre fem el mateix protocol, perquè per nosaltres no som policies, ni ens dediquem a la criminologia, és a dir, no necessitem verificar si és cert o és mentida. el que aquesta persona ens ha dit. Per tant, el nostre protocol d'atenció a la violència sexual doncs és absolutament idèntic. Se tenen totes les situacions que necessiten ser ateses després d'una violència sexual, com és l'aspecte clínic, no?, de cara als contagis, als riscos, tal, el psicològic, que és el més potent, el que està en el 100% dels casos i el que tindrà més recorregut a nivell terapèutic, perquè és una lesió molt important, tant si són abusos, com si és intimidació, com és una violació en penetració o no, tot això repercuteix molt més, molt en la dignitat, la seguretat i el respecte de la mateixa persona, i això s'ha de reparar. I, per tant, el nostre protocol és idèntic a tot arreu. És a dir, són exposició física, si hi ha autorització i voluntat de denúncia immediata, es trucarà al metge forense, si el jutge ho considera vindre visites, es farà una única visita conjunta per no repetir massa la situació. Després es fa una valoració de riscos d'infecció i després es fa una valoració de la situació emocional, fent una primera intervenció si es requereix i després continuant amb el nostre programa de seguiment de les seqüeles de les lesions psíquiques de violència sexual.
Teresa Echevarria, infermera i membre fundadora de la Comissió de Violència Entrefamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per el vostre interès. Fins aviat, adeu.
I a l'altra banda del problema sempre hi ha gent que busca solucions per prevenir-lo. És el cas d'un grup d'investigació de la Universitat de València que ha creat Nosum, un kit que permet detectar aquest tipus de substàncies en les begudes. Hem pogut parlar amb el Pablo Gaviña, que és un dels investigadors del grup.
La idea de crear el kit va sorgir al veure una notícia.
Llevamos ya un tiempo trabajando en detección de drogas, unos años, ¿no? Y a raíz de pues, una noticia que no sé si fue en la televisión o lo que sea, donde la Guardia Civil aconsejaba que si alguien tenía una bebida y si iba al servicio, estaba de fiesta, llevara la bebida con él, por si le ponían algo en la bebida, pues se nos ocurrió investigar la posibilidad de detectar pues, este tipo de drogas en bebidas, porque eso no había nada escrito todavía por aquí, por España.
El funcionament del kit és senzill i només cal introduir una tira reactiva a la beguda.
Lo que permite es detectar la presencia de una droga de sumisión química, que es el GHB o éxtasis líquido, en bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Y entonces es muy sencillo, se mete una tira en la bebida y la tira luego se mete en un sensor, en una disolución de un sensor. Y si no pasa nada, no hay cambio de color, pues no hay droga. Y si cambia de color y se pone rojito, pues es que hay droga. Esto está dentro de un proyecto del Ministerio de Sanidad, dentro del Plan Nacional sobre Drogas.
Tot i que el producte encara no s'ha començat a comercialitzar, ja ha rebut l'interès de diverses universitats d'Espanya i fins i tot dels Mossos d'Esquadra.
Algunas universidades pues, también han mostrado interés. Entonces hemos preparado una serie de talleres donde se explica un poquito cómo funciona el kit y lo que es la sumisión química. Y luego a los alumnos de universidad, que normalmente pues, se les reparte los kits y luego ellos tienen que probarlos en condiciones reales y en caso de algún positivo nos tienen que devolver la muestra y nosotros haremos un contraanálisis a ver si ha funcionado bien, etc. Y bueno, los Mossos d'Esquadra nos contactaron con nosotros por pues, si podíamos pues, iniciar alguna colaboración o proporcionarles el kit. Pero bueno, estamos todavía un poquito en no hemos concretado en nada de momento.